Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, fins les tres, esports a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Quan molts clubs estan incorporant jugadors en aquest mercat d'hivern, per la nova Creu Alta regna la més absoluta calma. No vol dir això que no hi hagi moviments dins de la direcció esportiva, encapçalada per Bruno Batlle, a la cerca d'una bona opció que aparegui en el mercat. Però la sensació és que la feina grossa es va fer al mercat d'estiu, que es confia en la plantilla actual i que o apareix aquella oportunitat impossible de rebutjar o la cosa seguirà tranquil·la com fins ara, sobretot perquè la caixa mana i en les circumstàncies del Sabadell actual els dirigents no volen estirar més el braç que la màniga, comprensible. I és en aquestes circumstàncies que han d'aparèixer aquells jugadors de la plantilla que en la primera volta no han sumat tot el que s'esperava d'ells. Posarem noms, Guillem Henot, Mario, fins i tot Tràpaga, o el propi Arturo, per exemple. Aquest últim especialment. Les lesions i una pretemporada estranya no l'han deixat rendir fins ara. Ara bé, un cop recuperat al 100%, el brasilià ha de ser la referència en atac de l'equip arlequinat. Toni Sarigrat hi creu, l'afició de moment sembla que també. Ara li toca a ell respondre sobre el camp a les expectatives que es van originar amb el seu fitxatge.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i el control de so, Toni González, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui parlarem amb Arturo, precisament el davanter brasiler del centre d'esports, de qui, com dèiem, s'espera molt en aquesta segona volta. Escoltarem Juan Collantes, l'exarlequinat, ara a les files de l'Elche. Repassarem la jornada d'aquest cap de setmana a la segona catalana i marxarem escoltant l'entrevista que l'Adrián Arroyo li ha fet a Toni Padilla, el periodista, sabadellenc, historiador, que ens presenta el seu últim llibre, Atlas de una passió esfèrica.
I fora de l'hotel?
En futbol, el Barça juga avui a partir de les 7 l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Celta. Per aquest partit, Ernesto Valverde ha deixat fora de la convocatòria Leo Messi, Luis Suárez i Andrés Iniesta. Per contra, el tècnic blaugrana s'hi ha convocat Ousmane Dembélé, recuperat ja de la seva lesió. Avui també juga el Madrid a les 9 al camp del Numancia i l'Espanyol, que visita el camp del Llevant, també a partir de les 9. En aquesta mateixa competició, el Lleida ahir va caure 0-4 al camp d'esports contra l'Atlético de Madrid. També va perdre el Formentera del grup del Sabadell 1-3 contra l'Alavés. Altres resultats són el Cádiz 0, Sevilla 2 i el Las Palmas 1, València 1. I en bàsquet, el Barça-Lassa juga avui un nou partit de l'Eurolliga. Els de Sito Alonso reben en plena dinàmica positiva el CSK de Moscú. El duel començarà a les 9 de la nit. Avui també juga a l'Eurolliga l'Unicaja, que rep a 3 quarts de 9 el València. Encara en bàsquet, però a la Lliga ACB, ahir victòria del Real Madrid 69-81 sobre el Baskonia. I en futbol sala, el Barça ha anunciat aquest matí la renovació per dues temporades, és a dir, fins l'any 2020, dels seus dos jugadors, Joselito i Roger Serrano.
Han parlat en les últimes hores.
Zidane, en roda de premsa sobre la lesió de Benzema, i en renou a Madrid aquests dies perquè els mitjans d'allà posen en dubte que el jugador francès es lesionés en el partit contra el Barça que tancava l'any futbolístic 2017. Zizou, en tot cas, el defensa.
És un disgusto ver a un jugador lesionarse. Y lo de Karim ha sido después del partido. Muchas hablan para decir que antes del partido estaba lesionado y que no, es mentira para mí, porque yo me fío de lo que me dice siempre el jugador.
Y cito Alonso. Ahora sí, cito Alonso a la previa del partido del Barça de básquet avui contra el CSKA de Moscú.
Creo que hemos realizado una mejora en cuanto al juego de equipo. Creo que las cosas han cambiado en algún aspecto que era importante para nosotros, y con un equipo de la entidad de CSK, pues creo que es una prueba, porque seguramente durante el mismo tengamos problemas, y los problemas que hemos tenido estos últimos tres partidos los hemos solucionado bien, pero contra un equipo de esta entidad seguramente nos cuesta hacer un esfuerzo mayor, y espero que en ese momento no se pierda lo que hemos recuperado en cuanto a el afrontar las cosas desde el equipo y no desde el individuo.
Y a las xarxes socials.
Avui, @sbdesport, han penjat un tuit que hi diu el següent. Aprofitant el període de vacances, renovem el parquet del pavelló de Cal Balsac. Estem polint i embarnissant de nou. S'espera que aquesta renovació s'acabi el 8 de gener.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem pels seus 19 anys. Ian Terrafeta, jugador sabadellenc d'handbol, ara al Granollers i ex de l'Or Gràcia.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Passant poc més de 5 minutets de les 2 del migdia, a l'Hotel Suís, ja ho sabeu, avui fent-vos companyia fins les 3 del migdia, repassant tota l'actualitat esportiva, que aquests dies, ho hem de dir, és poca, eh? Tenim poca activitat esportiva, encara els equips de vacances o tornant poc a poc a la competició, tot i que aquest cap de setmana ja hi ha partits, i entre aquests partits hi destaca, òbviament, aquest Elche-Sabadell. Avui comencem parlant de l'actualitat del centre d'esports, doncs, que passa per l'entrenament que l'equip ha realitzat aquest matí. A 2:15, la plantilla s'ha exercitat a Sant Oleguer, tot preparant el compromís, com dèiem, de dissabte contra l'equip il·licita, un compromís en el qual s'ha exercitat i en el qual, en principi, Toni Salira compta amb tota la plantilla per aquest partit, excepte l'Esmaner. Ja ho sabem, ahir anunciàvem en aquest mateix programa que Sabadell i Barça estan negociant la rescisió del contracte de cessió del jugador gambià. Tot fa pinta que l'Esmaner, com se'l coneix dins del vestidor, no tornarà a vestir la samarreta arlequinada després de les vacances de Nadal, encara no ha aparegut a la nova Creu Alta. Avui, però, hi havia un dels altres protagonistes d'aquesta segona volta a l'entrenament, o vaja, del que s'espera que sigui protagonista en aquest segon tram de temporada. Parlem d'Artur Enrique Bernard, el davanter brasiler, que ha estat la primera volta de la temporada lesionat, fora de forma, va arribar tard a la pretemporada, vaja, un seguit d'inconvenients que l'han impedit rendir al 100%. Precisament, amb Arturo vam parlar una estona per saber com es troba ara i què n'espera d'aquesta segona volta, i clar, també del partit contra l'Elche. Arturo Enrique Bernard, jugador del Sabadell, que vaya, empezó la temporada tarde, porque llegaste tarde al equipo. Luego un par de lesiones que te impidieron coger el ritmo. ¿Qué es lo que te ha faltado en este primer tramo de temporada, Arturo?
Buenas tardes. Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que he venido sin la pretemporada. Llegué tarde al equipo y bueno, después de los primeros partidos que ya estaba cogiendo un poquito de forma, se vino la lesión y después tuve un par de lesiones que siempre me bloquearon la evolución. Y bueno, ahora es entrar el nuevo año con nueva ilusión, con nuevas ganas y seguro de que ojalá no me pase más ningún tipo de lesión que me pueda tirar para atrás y ahora todo lo para adelante.
Entramos ya en el año 2018, segundo tramo de la temporada, segunda vuelta. ¿Qué espera Arturo de este nuevo año aquí en Sabadell? ¿Qué es lo que le pides, así como para empezar, un deseo para el 2018?
Bueno, a nivel colectivo que podamos sacar adelante los partidos como venimos haciendo, pero con la victoria, ¿no? Que es lo que nos falta, sacar un poquito eso. Y a nivel personal, pues ya meterme un poquito más en el equipo, tener una continuidad, que yo creo que eso es lo que hace falta para cualquier jugador y principalmente los delanteros. Y bueno, a partir del momento que tenga la continuidad, pues poder marcar los goles que es lo que hace falta al equipo.
Siempre hemos visto la confianza que tenía en ti el míster, incluso los compañeros, la gente que esperaba tu vuelta, que te recuperases de las lesiones. ¿Tienes también tú esas sensaciones? ¿Tienes como esa responsabilidad encima de ser ese jugador un poco referencia en el ataque del Sabadell?
No, responsabilidad no siento, porque si juegas al fútbol tienes que saber que todos tenemos esa supuesta presión, ¿no? De tal, pero yo he vivido con eso a lo largo de los 19 años de carrera que tengo y bueno, ahora sí lo que necesito, aparte de la confianza que me dé, son las que yo pueda tener las oportunidades de jugar, de ganar minutos, porque son los minutos sumados que me van a hacer estar en la mejor forma física y consecuentemente Arturo en la mejor forma física es lo que puede aportar el equipo.
físicamente, ¿cómo está Arturo? Por eso, ¿tienes el tobillo bien, recuperado bien? No. ¿Necesita ritmo? ¿Qué es lo que necesita Arturo para estar al 100% ahora?
Exactamente, a nivel físico, lo que son de lesiones y todo eso, gracias a Dios, muy bien. El trabajo que hicieron los fisios y Chávez, el recuperador, me pusieron bastante bien, no tengo molestias. Y ahora lo que me falta es ritmo. Y el ritmo uno coge con partidos y con minutos, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que el 2018 venga regado de esas oportunidades y que las pueda aprovechar yo.
Si hablamos de 2018, hay un partido ya, el del Elche. ¿Qué espera contra el Elche, el Arturo? ¿Qué partido prevé?
Bueno, va a ser un partido muy difícil, ¿no? Es un equipo importante en la categoría y bueno, estamos preparados. Ya venimos preparando la semana con mucha ilusión y bueno, esperamos llegar ahí, sacar los tres puntos, que es lo que nos interesa.
Ellos se han reforzado con dos jugadores importantes en medio campo. ¿Por dónde pasarán las claves del partido, Arturo? ¿Dónde crees que puede estar tú la clave? ¿Vosotros vais a mantener esa línea de juego que ya nos mostrasteis en el 2017?
Sí, somos un equipo muy sólido defensivamente, ya lo sabemos muy bien eso y bueno, sabemos que jugando en casa el Elche es un equipo muy peligroso. Vamos a tomar las precauciones que ya tenemos estudiadas y bueno, llegar ahí y tratar de sorprender a este equipo.
Siempre destacamos de vuestro equipo lo que tú decías ahora, esa solidez defensiva, y que quizá falta mejorar un poquitín en ataque, y que eso es también trabajo de todos, no solo de los delanteros. ¿Lo habéis trabajado especialmente estos días? ¿Es un aspecto que os preocupa, esto del atacar mejor, de marcar más?
Bueno, como decimos, ¿no? Cuando se nombra la parte defensiva del equipo, se nombra a todos, porque la primera línea de defensa es la nuestra de ataque, que está haciendo un trabajo muy importante. Y así queremos también que a nivel ofensivo todos trabajemos juntos para que la aportación no sea solamente de los nueve o la gente de arriba, ¿no? Entonces venimos trabajando ese aspecto y estoy seguro que vamos a mejorar.
Ya por último, eso que te decía, en el aspecto ofensivo entiendo que lo primordial ahora es recuperar el gol, Arturo.
Sí, a nivel
personal ofensivo, y de grupo, digo.
Exacto. Es lo que nos está faltando, pero estoy seguro que la calidad que tiene Felipe y los jugadores que estamos arriba, el momento que llega la racha de goles, es lo que nos va a dar el empujón ese que nos falta ahora de momento.
Gracias, Arturo.
Bueno, gracias a vosotros.
L'Esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs les paraules d'Arturo Enrique Bernart en aquesta entrevista, que vaja, la qual doncs confirma que físicament ja està al 100%, tot i que li falta, òbviament, aquest rodatge, aquests minuts per agafar la continuïtat que sempre demanen els futbolistes. I si Arturo ha de ser un dels protagonistes del Sabadell en aquest segon tram de temporada, un dels que també ho pot ser, i sobretot en el partit de dissabte contra l'Elche, és Juan Collantes, l'exjugador arlequinat, ara a les files precisament del conjunt il·licità, ha parlat abans de jugar contra el seu exequip. L'escoltem, però abans fem un perfil del jugador andalús amb la veu del company Joan Blanc i el muntatge de Roger Benet.
Juan José Collantes Guerrero, nascut a San Fernando, Cádiz, un 7 de gener de 1983. Per tant, a punt de complir 35 anys. De fet, ho farà l'endemà del partit entre l'Elche i el Centre d'Esports Sabadell. Jugador amb un llarg currículum professional en el món del futbol i amb experiència primera divisió, segona i segona B. Va debutar, i precisament en aquesta categoria de bronze del futbol espanyol, la temporada 2001-2002 a l'Onda. Un rodamón del futbol. Collantes ha jugat al Palamós, al Racing de Santander, al Rayo Vallecano, equip en el qual hi va estar fins a 6 temporades per posteriorment passar al Granada i al Cartagena. Va ser un cop finalitzada la seva etapa al conjunt murcià quan Collantes va aterrar a la Nova Creu Alta per jugar amb el Centre d'Esports Sabadell. Aquí s'hi va estar 3 temporades, de la 2012-2013 fins la 2014-2015. Va disputar 102 partits oficials amb l'Arlequinada, sumant fins a 84 titularitats i anotant 18 gols. El jugador andalús, després del seu pas pel Sabadell, ha jugat 2 anys a l'Alcorcón i un mes a l'UCAM Múrcia, abans de fitxar aquest any per l'Elche.
Doncs un Collantes que en roda de premsa del conjunt de la Franja Verda recordava el seu pas pel Sabadell. El de Cádiz assegurava guardar un bon record de l'estada al Centre d'Esports en els 3 anys que hi va ser.
Un club bastant important dentro de mi carrera, ¿no? Estuve de allí 3 temporadas, jugué 100 y pico partidos, y bueno, quitando la última temporada que el equipo, por una serie de circunstancias, bajó de categoría, las 2 primeras fueron bastante buenas, la segunda incluso casi rozando el playoff, nos quedamos, no sé si a algún gol, y tengo un recuerdo bastante bueno de mi etapa allí.
Bons records, doncs, de Collantes, de la seva etapa al centre d'esports. L'equip il·licità arriba a aquest partit amb llocs de play-off descens, però certament no amb les millors sensacions. De fet, van començar la temporada amb Vicente Mir a la banqueta, però uns resultats irregulars van dur la directiva al canvi d'entrenador. Des de la 16a jornada és Josico, l'exjugador d'entre altres equips del Villarreal i que ha dirigit l'equip en els últims 4 partits, el responsable de dirigir el futur de l'Elche. Doncs bé, també hem de dir que en aquests 4 partits de Lliga que dirigit Josico només ha aconseguit sumar una victòria. Per tant, resultats irregulars. Sobre aquesta falta de bons resultats també parlava Juan Collantes.
Aparte de jugar bien o jugar mal, que también para la gente jugar bien también es importante, yo creo que el tema mental nos va a venir muy bien, que creo que es lo que nos está faltando, un poco la presión de no ganar, de muchos empates seguidos, eso nos está pesando un poco y necesitamos ganar 2-3 partidos seguidos, que la gente, bueno, se suelte un poco, coja confianza y, bueno, y el equipo tire para arriba.
Doncs les declaracions de Juan Collantes parlant d'aquest partit entre l'Elche també i el Sabadell, que es juga, recordem, dissabte a partir de les 5 de la tarda al Martínez Valero d'Elche. I recollint aquestes declaracions de Juan Collantes, doncs vaja, estaria bé que el Sabadell també sapigués jugar, amb aquesta ansietat, potser aquesta falta de confiança de l'equip il·licità per poder esgarrapar un resultat positiu. Per cert, que si parlem d'exarlequinats, també hem d'explicar ràpidament que, segons avança el company de Catalunya Ràdio, el Lleida Esportiu ha fitxat el davanter Juanto Ortuño, exarlequinat i fins ara jugant a Los Belenenses de Portugal.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Passant 2 minutets d'un 1/4 de 3 del migdia, seguim a l'Hotel Suís, deixem de banda aquest partit de la segona B del futbol estatal i parlem ara de la segona catalana, perquè també tenim jornada i molt important, per cert, aquest cap de setmana. De fet, per començar a parlar d'aquesta categoria, tenim a l'altra banda del fil telefònic el míster del Sabadell Nord, Quico Díaz, a qui ja saludem. Quico, bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I truquem al Quico Díaz, més enllà de la gran temporada que està fent el Sabadell Nord en aquest grup 4 de segona catalana, perquè aquest cap de setmana l'equip visita el Parets. Hem de dir que el Sabadell Nord és segon, el Parets precisament és el rival a batre, perquè és el primer i coincidiu aquest cap de setmana. Un partit d'aquells que agraden de jugar, Quico.
Sí, la verdad que volver de Navidades y enfrentarte a un rival como es el Pared, que va comandando la clasificación, pues es un atractivo muy bueno, ¿no?, para empezar el año.
I sempre dieu als entrenadors que quan torneu de les vacances el més important és endollar els jugadors, que s'endollin després d'un temps aturats, i en partits com aquests és, jo crec que un pèl més fàcil, no?, que connectin ràpidament amb la competició.
Sí, bueno, ya lo primero, nosotros no hemos parado estas Navidades. Aparte de seguir con la semana de entrenamiento, hemos hecho partidos amistosos contra equipos más de otra categoría y el equipo ha mantenido el mismo tono de trabajo, de ganas, para afrontar ahora, después de Navidades, estos 5 o 6 partidos que nos van a aventurar a ver lo que seremos capaces de hacer en el campeonato.
Arribeu en aquest partit però molt igualat, certament, amb el Parets, i no només en puntuació, també en gols a favor, gols en contra. Per on creu que pot passar la clau d'aquest partit al míster del Sabadell Nord?
Bueno, va a ser un partido que los detalles van a influenciar mucho en el resultado, ¿no? Parets es un equipo muy fuerte, en casa es un equipo muy, muy, muy difícil de batir. Es un equipo que viene de una dinámica ganadora, pues el año pasado arrasó en tercera catalana. Este año ha mantenido prácticamente casi todos los jugadores, e incluso los refuerzos que han hecho han sido de muy buen nivel. Y es un partido en el que va a haber muchísima intensidad, el Parés, si lo dejamos hacer su fútbol, nos va a hacer mucho daño, porque es un equipo que muy fuerte, muy directo, con jugadores arriba muy verticales, y que si nos descuidamos y no salimos enchufados, vamos a tener muchos problemas.
Un hàndicap, Quico, per dir-ho així, podria ser el fet de que jugueu fora del Municipal de Can Uriac, però la realitat és que aquesta temporada a domicili esteu traient uns resultats excel·lents. De fet, només una derrota fora aquesta temporada i la resta tot victòries.
Sí, la verdad que una de las cosas que tiene este equipo muy buena, que no entiende de campo. Donde vamos, el equipo presenta la misma cara tanto en casa como acá fuera, ¿no? La misma idea, la misma propuesta, las mismas ganas. Este no es un equipo que cuando vaya a, por ejemplo, al campo del Pared, va a ir con otra idea o con otra filosofía. Eso no va con nosotros. Nosotros es un equipo que salimos, intentamos mandar en el partido, intentamos tener balón, intentamos generar ocasiones. Y es a veces ese riesgo te puede conllevar algún susto que te pueda dar el equipo, ¿no? Contrario, pero nosotros en esta idea es donde vamos a afrontar el partido del Pared. No sabríamos jugar de otra manera, ¿eh?
Mm-hmm. Ja per anar acabant, Quico, no sé si en aquest, deixem-ho dir així, mercat d'hivern, encara que soni molt professional, hi ha hagut algun canvi a l'equip o segueix tot igual?
No, de momento y gracias a Dios mantengo la misma plantilla, 22 jugadores espectaculares que están haciendo una campaña tremenda, que cualquier jugador puede jugar de titular. Las ausencias este año, por suerte, no las echamos en falta, sino todo lo contrario, jugador que sale a jugar va a tope, y esto nos da a entender que de momento ni vamos a tener que desprendernos de ningún jugador, ni por el contrario vamos a tener que reforzar ninguna línea, porque están muy bien están muy bien ocupadas todas las posiciones.
Deixa'm fer-te ja l'última, Quico, per acabar, i ja que estrenem l'any, no sé si el desig per aquest 2018 és clarament aquest ascens.
Bueno, si tuviéramos que pedirlo a los reyes y los reyes no lo trajeran, sí, ¿no? Pediríamos el ascenso. Queda todavía 19 partidos, todo es complicado. Lo que sí que es cierto que llegar a esta altura de temporada en estas posiciones, pues te da mucho chance. Y ojalá que cuando llegue el 27 de mayo, Sabadell Nord esté, si no, campeón directo, pudiéramos jugar la promoción, ¿no? Porque es un equipo que se lo merece.
Doncs aquest també és el desig de la gent de Ràdio Sabadell, ja ho saps, l'estima especial pel Sabadell Nord, i esperem que vagi, es compleixi aquest desig i que ho demanem als Reis, ho posem a la carta i a veure si ens ho porten. Quico, gràcies i molta sort. Aquest diumenge, recordem l'hora del partit, a 2:15 del migdia al Municipal Josep Seguer de Parets, per si algun aficionat que s'hi vol acostar, doncs que us pugui anar a veure. Molta sort, Quico.
Vale, muchas gracias y feliz año.
Igualmente.
A todos.
Participa al programa escribint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Va, doncs deixem de banda el Sabadell Nord, però no la segona catalana, perquè aquesta jornada és molt important, com dèiem, per la resta de representants sabadellencs. Una mica abans del partit dels de Quico Díaz, és a dir, a 1:15, 15 minuts abans, haurà començat el Municipal de Can Rull el duel entre els locals i l'Avià, partit molt, molt important pels de Numoski, que s'enfronten a un equip que està amb els mateixos punts que ells a la classificació. Tots dos en sumen 7, un és penúltim, l'altre és avantpenúltim. Així doncs, un compromís entre dos conjunts de la zona baixa i que pot donar un impuls important als sabadellencs de cara a aquest inici d'any. I finalment, la jornada de diumenge la tancarà la sabadellenca. Els jugadors de Jesús Rodabetis poden despenjar pràcticament de forma definitiva a un rival directe, la lluita per la permanència, el Gironella, un rival sempre complicat a casa seva, però això sí, en plena dinàmica negativa. Han perdut 6 dels seus últims 7 partits i, de fet, no guanyen des de fa 7 jornades. Jesús Rodabetis, el tècnic dels Taronges, espera, diu, un partit de futbol directe.
Es un equipo que también juega muy muy directo y en su campo saben a lo que juegan y va a ser un partido de balón aéreo, segundas jugadas y, y bueno, yo creo que mi equipo está preparado para eso y está dispuesto a competir.
Un enfrontament entre el Gironella i la Sabadellenca que serà diumenge a 4:45 de la tarda. 2 minuts de publicitat i tornem. I atents, perquè aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, un cara a cara entre Toni Padilla i Adrià Arroyo.
Ràdio Sabadell us desitja bon Nadal.
Gaudeix de les festes de Nadal viatjant amb l'autobús. Guanya temps per a tu i per als teus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Care Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Poc més de 3 minuts per arribar a 2:45 de la tarda i el que us prometíem, ara és moment d'escoltar la conversa que va tenir l'Adri Arroyo amb en Toni Padilla, el Toni Padilla, cap d'esports del diari Ara, historiador, també periodista i un amant de la història, del futbol, del viatge que trepitjava els estudis de Ràdio Sabadell per presentar-nos el seu nou llibre, Atlas de una passió esfèrica. Aquesta xerrada és la que tenien l'Adri Arroyo amb el Toni Padilla. Toni Padilla, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Acostumat ja a signar dedicatòries o no?
No del tot.
No?
No del tot. Estic més acostumat a firmar articles.
Ah, sí, això sí que és veritat. Però vés pensant-ne una, perquè et demanaré al final de l'entrevista que em signis el meu
Perfecte.
Llibre. Atlas d'una passió esfèrica, està en castellà. Un llibre que crec que l'has gaudit molt. Des de la distància i coneixent-te una miqueta, història, futbol, viatges arreu del món i al final tot això, per algú que és periodista historiador, t'ho deuries passar pipa preparant tot això.
Sí, la veritat és que sí, no? Tot i que també és un par una mica diferent, perquè en aquest cas a diferència de potser altres llibres no és que jo tinc una idea i la començo a escriure. En aquest cas va ser l'editorial Geoplaneta qui havia pensat en fer més o menys un llibre amb aquestes condicions, que és dins d'una col·lecció que estan fent, que utilitzen com excusa un atlas. De fet, tècnicament no és un atlas, i tu obres si no hi ha mapes, però utilitzar, recuperar aquesta paraula que sembla que està oblidada, que és l'atlas, perquè avui en dia amb el Google Maps doncs, els atlas físics han perdut molt de sentit, però és recuperar-la i a partir d'aquí explicar històries que tenen un denominador comú, que és que s'han de situar diferents paratges del planeta. Llavors buscaven algú per un projecte que fos un llibre d'històries relacionades amb el futbol i van considerar que jo podia ser la persona. Per tant, en aquest cas, són ells qui truquen a la meva porta i a partir d'aquí ha estat un procés el procés de redacció, no et sé dir si ha estat molt curt o molt llarg, perquè des de que rebem la proposta del llibre fins que es publica passa un any, una miqueta més d'un any, que és poc, però perquè moltes de les històries són històries que ja havia conegut o ja havia treballat anys enrere arran de la meva feina com a periodista. Per tant, algunes històries van ser relativament senzilles de fer-les perquè no calia fer una tasca de producció, perquè ja havia entrevistat els protagonistes, ja els havia conegut o ja m'havia documentat. Altres sí que les vam haver de buscar. Per tant, d'alguna forma podríem dir que si ho analitzem fredament el part ha estat curt, però el resultat, però també és cert que aquest llibre d'alguna forma reuneix moltes històries que m'han acompanyat des de fa potser més de 10 anys, per tant és, ho heu gaudit tal com gaudeixo la meva feina.
El Toni acaba de resumir el llibre, nosaltres ho hem fet de la nostra manera, que és agafar un pedaç del llibre, del pròleg, amb la nostra estudiant en pràctiques, la Clàudia Martínez, que li ha posat veu a un petit resum del que seria aquest atles.
Se ha convertido en un símbolo de nuestros tiempos. Ningún deporte mueve tantas pasiones, tanto dinero y a tanta gente. Pocos rincones del planeta se han sustraído a la pasión por este viejo juego que fue reglamentado por los británicos, grandes responsables de su éxito. El fútbol, menospreciado por muchos intelectuales que no toleran su popularidad y maltratado por los que sí lo valoran y lo usan en su provecho, también es una forma de viajar por los libros de historia y los mapas del mundo. Nada mejor que un atlas, pues, y con la mejor de las compañías, las maravillosas ilustraciones de Pep Boatella, para descubrir, con una sonrisa como la de los niños y niñas cuando marcan su primer gol, alguna de las historias que nos cuentan por qué esta es una de las grandes pasiones del planeta, un planeta con forma de balón.
La veritat és que la presentació se us ha de felicitar perquè la part del contingut és molt rica, té molt d'aquí i d'allà. De seguida et preguntaré si tenies algunes altres referències, però la part del text és molt recomanable. La part del disseny també i les il·lustracions del Pep marquen la diferència al final d'un llibre que és de, no sé si de col·leccionista, però pràcticament fa molta patxoca.
Jo crec que les il·lustracions del Pep li donen l'ànima. O sigui, el fa que sigui molt, molt diferent, no? Cada capítol té una il·lustració i cada il·lustració del Pep és una obra de col·leccionista. O sigui, si al Pep li podem demanar que obri una via de negoci, que sigui imprimir-les a petició per emmarcar-les, i segurament guanyaria uns quants calés perquè són molt, molt, molt boniques. El Pep Boatella és un jove il·lustrador barceloní, graciec, meravellós, que està treballant ja en molts mitjans internacionals, que en aquest cas és el mateix, el responsable de l'edició de Geoplaneta, que és Dante Ermo. Tal i com considera que jo puc fer els textos, considera que el Pep ha de posar les il·lustracions perquè coneixia la seva obra. Ens hem d'entendre al començament amb en Pep. I part de la idea és d'alguna forma dignificar i recuperar la figura del llibre, no? Fa molts anys deien que avui en dia, potser 2018, ja no, la gent ja no es compraria llibres, no? I no existirien les llibreries, que tot seria digital. I ens hem trobat en tot el contrari, que estan sortint noves editorials, estan obrint noves llibreries i es recupera la tradició del llibre, simplement que la gent ara prioritza en què gasta els diners. És a dir, com vivim en un context de crisi i costa guanyar els calés, la gent està disposada a gastar-los, però quan el producte valgui la pena, no? Llavors, és per això és molt un dels efectes bonics, perquè qualsevol crisi genera dubtes, però també genera oportunitats i genera reflexions. Una de les reflexions interessants és que s'està cuidant de nou molt les edicions dels llibres, perquè en molts casos una presentació vulgar potser la gent no la comprarà, però si tu fas una edició amb tapa dura, amb un paper bonic, amb il·lustracions boniques, el que deies tu, que té un punt gairebé com de peça de col·leccionista, la gent diu, vale, doncs en aquest cas sí que paga la pena invertir 22 euros, perquè aquí veig que hi ha feina darrere, hi ha molt d'amor i per tant és un producte que està treballat, i crec que l'encert també dels editors és apostar per això, perquè donar-li el mateix valor gairebé al text, a la il·lustració. Les il·lustracions, algunes d'elles semblen obres d'art, altres semblen peces de còmic, i la veritat és que jo com a responsable dels textos tinc la sensació que cada il·lustració fa millor el meu contingut, i per tant em sento molt, molt honorat d'haver treballat amb el Pep.
Deies el tema que gairebé és per igual, el protagonisme de la imatge i del text. Al final és com treballar a quatre mans, però clar, no en la part de la redacció. No sé si això es fa un pèl diferent del que és habitual.
No, està molt senzill, la veritat. El procés és, sí que és cert que deia el que és com que té el mateix valor. En el procés de treball, d'alguna forma qui marcava el camí en un servidor, és a dir, qui escollia els temes els escrivia en un servidor, i un cop el tenia escrit jo l'enviava al Pep, i mira, Pep, la història és aquesta, i a partir d'aquí ell la millorava i li donava vida, li donava un contingut i li donava una emoció, un sentiment que òbviament tu pots arribar al cor de les persones amb paraules escrites, però el canal comunicatiu és diferent quan hi ha una il·lustració, i en aquest cas el Pep sempre era 2-3 dies i m'enviava jo un esbós de la il·lustració i jo quedava absolutament al·lucinat, de dir, hosti, com ho ha fet? De seguida ha entès la història, li ha donat vida, li ha donat força, és un geni, i en aquest sentit ha estat molt senzill treballar, perquè si el Pep hagués estat una persona que assumeix la feina com toca fer això, ho faig, com d'alguna forma, d'una forma metòdica i ordenada, vaig a treure la feina de sobre, segurament
no. Un dibuix de cada tema, ja està.
El Pep no seria tan bo com és. El Pep, cada cop que assumeix una feina, s'hi vol involucrar. És una persona molt emotiva en aquest sentit. I cada, llavors, que cada capítol hi entrava, i no en cap moment he sentit que les il·lustracions que m'envies no m'agradaven. Totes m'han entrat pels ulls i dic, hosti, que maques que són, no? Hauria pogut passar, potser, no? De que ell enviés una il·lustració molt orgullosa i a mi no m'agradés, no? No és el cas, i no és per dir-ho per quedar fàcil, no? Sobretot perquè jo mai havia treballat tan estretament amb un il·lustrador, i l'experiència m'ha enamorat, no? Entenc que tal en la vida, pues, potser si et toca un altre il·lustrador no ens hauríem entès, o he estat diferent, no t'ho sé dir. Per tant, jo entenc que en aquest cas el mèrit sobretot és de l'editor, el Dante, que va escollir dos caràcters que no ens coneixíem i va entendre que podíem jugar junts, i el resultat, com a mínim el Pep i un servidor, estem molt contents.
Des de fora també, la veritat és que un comença a llegir el llibre i satisfà, però jo tenia el dubte de saber com ha estat la tria de les històries, perquè n'hi ha moltes, n'hi ha de molt diferents, de diferents èpoques, de diferents països, de tots els continents. Correcte. De Corea després de la Segona Guerra Mundial, la Guerra dels Balcans a Bòsnia, passant per El Salvador, tens de tot tipus, i clar, això suposa fer-te l'araquiri més d'un cop, de dir, jo tinc aquestes històries, però aquesta potser no se m'acaba d'ajustar amb la idea que tinc del llibre, o d'altres que dius, mira, en aquesta zona, per exemple, ja n'he parlat, en tinc moltes, però no tinc espai per tantes, o...
Bé, al final era trobar-li una harmonia, no? Que fos un llibre coral. Les condicions de joc que ens posava l'editor era que havien de sortir 5 continents i diferents períodes històrics, i que, malgrat que volíem que sortissin les històries a tot el món, lògicament incloure alguna sèrie de capítols amb alguns països on hi ha molta tradició futbolística. És a dir, tu no podies fer un llibre que no sortís un capítol de Brasil o un capítol d'Anglaterra, i ben de sortir. Però a partir d'aquí no, si s'han quedat fora alguns països amb molta tradició, no hi ha cap història francesa, per exemple. Llavors, a partir d'aquí sí que a mi em venia molt de gust que hi haguessin històries de gairebé tot el... O sigui, entenent que Europa mana una mica més, però que hi haguessin moltes històries africanes, moltes històries asiàtiques, moltes històries, òbviament, americanes, que en el cas del futbol és molt senzill, però que fos com... que tingués un punt de coralitat, que permetés incloure més de 100 anys d'història. La història més antiga comença el 1906, aproximadament. La més recent és una que encara s'està escrivint avui en dia, que és la història de la Nadia Nadim, una futbolista danesa. Llavors jo volia que fos un període històric, gairebé tots els espais, més o menys, és a dir, que quedés molt, molt coral. És a dir, que si escollíem Àsia, volia que haguessin històries de l'Orient Mitjà, volia que haguessin històries del subcontinent indi, volia que haguessin històries també de més orientals, és a dir, que no... Hauries pogut fer Àsia i una història coreana, xinesa i japonesa, però t'hauries oblidat de tota una part del continent asiàtic que és gegant. Per tant, jo la meva idea era com si fos, imaginant una ales de veritat, que si fiquéssim una enganxina a cada país quedés bastant bé tot, i llavors també coralitat a les temàtiques, perquè el futbol en si no és el protagonista i no és el protagonista. És una excusa més que res. No és un llibre pensat per malalts del futbol.
Te l'he sentit dir més d'un cop, aquesta frase. Sí. El futbol és una excusa, al final.
Sempre és una excusa, en el fons. És un joc, el futbol. Per tant, és una excusa per gairebé tot. Per lo bo i lo dolent. I llavors volia que hi haguessin històries que els protagonistes fossin homes o fossin dones. Que els protagonistes fossin futbolistes, però també fossin aficionats. Que els protagonistes fossin adults, o fossin nens, o fossin persones ja jubilades. És a dir, que hi hagués una miqueta de tot. O sigui, no que tot fos una història d'un futbolista que ho fa molt bé o que pateix, no? Llavors, que hi ha algun capítol que el protagonista és un àrbit, hi ha un protagonista que el protagonista és un jugador de futbol platja, un altre, òbviament, en què són entrenadors, però una miqueta de tot. I llavors, bueno, va ser fer una llista, sabent això, van sortir com 50 històries, i anar seleccionant amb l'editor, traiem aquesta, posem aquesta, ara canvio, algun país hem canviat la història sobre la marxa, alguns van caure, llavors sí que per un tema d'haver escollit, doncs, molts països que m'hauria agradat que entressin no ha pogut ser, no? Una història africana ha caigut, països com Colòmbia tampoc no han entrat, i al final, mira, va acabar sent aquesta selecció, i mira, crec que va quedar prou bé.
Donaria per fer un segon Atlas?
Sí, jo crec que sí.
I t'agradaria fer-lo?
No ho sé. No ho sé perquè aquest acaba de sortir del forn i, per tant, jo estic gaudint-lo, no? I a vegades mai saps si les segones parts són bones o no. El tòpic que diu que les segones parts no són bones no és veritat. Hi ha segones parts que són molt bones, no? Però si ho analitzes a nivell d'història se't dona per fer-ne 2, 3, 4, 5 volums, no? Incloent els països que no hi són o històries de països que ja s'ha inclòs però que són diferents. Clar, la història d'Anglaterra és una història de futbol femení dels anys 20, d'anys 10-20, per tant imagina't la història de futbol anglès que pots incloure, o sigui, pots incloure els que vulguis. Per tant, sí que donaria en aquest sentit, no? Però en aquest cas crec que si qualsevol cosa que facis l'has de fer, un, per gaudir-la, i dos, creient que la fas bé. Perquè si la fas com amb aquest punt de que hi havia producció de cadena de muntatge, no? Tempos modernos a Chaplin, vinga, libros. Crec que el contingut llavors no seria... Ni el gaudiria, es convertiria en una obligació i potser el resultat no seria tan bo, però de material n'hi ha molt.
Hi ha molts matisos, però a mi m'ha recordat una miqueta a Simon Cooper, a Futbol contra l'enemic. Evidentment, la temàtica és diferent perquè no està centrada única exclusivament amb el tema polític, amb la relació entre el poder i el futbol. Tampoc és la mateixa presentació, és un altre estil diferent de llibre, però en certa manera allò d'anar buscant les històries d'una banda i de l'altra i de fer un atlas, com diu el seu propi nom, no sé si tu ho tenies com a referència o si consideres que és una referència a aquest llibre, però a mi m'ha recordat una miqueta.
No el considero potser una referència pel llibre, però el considero una referència en tot. O sigui, és una... A Cooper i aquell llibre que creen, obren un camí, creen un estil, i és un llibre fundacional. És un llibre fundacional de com utilitzar el futbol per explicar la història, la sociopolítica, fenòmens, violència, moltes coses. No? O sigui, aquest llibre marca un abans i un després. Però, per tant, d'alguna forma és un llibre que des que el vaig llegir per primer cop, que a més me'n recordo, me'l vaig comprar a Glasgow, edició de butxaca en anglès, perquè encara no està traduït aquí, i va ser un escàndol de llibre que em va canviar moltes coses. El llibre aquest sempre m'ha acompanyat, no? I és un llibre que sempre hi serà. Per tant, tinc la sensació que aquest llibre m'ha marcat més a mi que no directament al llibre, però com ha marcat a mi, per tant, també hi ha coses que van a parar. Però una de les claus en aquest llibre en concret, clar, Futbol contra l'enemic, i és un treball 100% periodístic en aquest sentit, per tant el redactat és una... l'està escrivint el periodista intentant que ell no sigui protagonista, però que t'explica doncs les converses que té, les experiències que viu, el moment en què agafa un ferri entre Belfast i Escòcia per veure el film, el moment en què es troben periodistes i en Bobby Robson a Barcelona abans un Barça-Madrid. Ell d'alguna forma t'està explicant converses i experiències amb els seus ulls. I, per tant, és un relat 100% periodístic, molt ben documentat i molt ben treballat. En aquest cas, pel format del llibre, no el podíem escriure així, aquest llibre. No podia ser així. Havia de tenir un toc més de... que si tu li expliquessis a una persona que la història que has escrit és ficció, ho cregués. O sigui, que en algun moment algun conte tingui... és com trobar l'equilibri entre un conte que li expliques que el pot llegir un adolescent o un nen, o que un nen amb 8-9 anys pugui agafar un capítol i més o menys l'entengui, li sembla una història gairebé com un conte que algú s'ha inventat, i que el seu pare l'estigui llegint i estigui gaudint d'un text en què veu que tot allò hi ha una feina de documentació darrere, que per tant estàs explicant una història, ho està fent un periodista, però ho ha escrit d'una forma diferent, no? Per tant, per jugar amb el tema de les il·lustracions, la idea crec que una miqueta era jugar amb aquestes sensibilitats, no? Era jugar amb per tant el redactat era també un repte, perquè jo acostumat a redactar textos periodístics, en aquest cas li havies de donar una forma diferent, no? I coses que... I molts tics, hi ha molts tics que com a periodista vols incloure. O sigui, el gran repte i els primers borradors esborranys que vaig fer i que no funcionaven és que estava molt encaparrat en posar entrecomillats. Sobretot alguns capítols sí que havia pogut parlar amb protagonistes o amb periodistes que havien tret el tema als seus països o havien fonts originals. I llavors, clar, una de les idees era com anem a posar, doncs, i aquest moment, entrecomillat, em va passar aquesta cosa, no? I tancar-lo. I llavors vaig veure que el redactat així no funcionava. Llavors va ser trolls entrecomullats i crec que gairebé no hi ha cap al llibre, no? Simplement és buscar una forma diferent d'explicar les vivències dels protagonistes.
Molt diferent, per tant, el redactat, per exemple, del teu primer llibre de Brasil 50, de retrats del Mundial del Maracanazo, que vas publicar el 2014, a l'abril, 3 anys i escaig abans d'aquest atlas que has publicat ara fa tot just un parell de mesos. Clar, no té res a veure, perquè tu et centres al Brasil amb mantenir viva les vivències, la història de la gent que va viure aquell Mundial del 50, estàs molt centrat en un fet en concret i en intentar que aquella veu continuï tenint vigència, sabent que malauradament la llum anava apagant-se en molts casos. I en canvi, en aquest, és un procés radicalment oposat, perquè és el que dèiem, una mica d'aquí, una mica d'allà, amb la mateixa tasca, però molt més breu, en quant a documentació, etc. Requereix haver d'anar, el que deies ara, a fons d'aquí i d'allà, d'un continent i de l'altre, i per tant l'has hagut de viure molt diferent, tot i ser també un llibre al final.
Sí, que no tenia res a veure, no, el procés. O sigui, en aquest cas és tu vas a buscar una història concreta, no? I a partir d'aquí intentar... és com anar a buscar un tresor, no? Dius, tu saps que el que vull és allò, no? Vaig a buscar-ho, perquè has de trobar la història, les de la font i tot això. En l'altre cas és diferent, tens 1000 històries i l'has de seleccionar, no? És com del supermercat i dir, mira, quina història vull? Pues vull una història de futbol aquí. I a partir d'aquí tu li has de donar un valor, però en el segon cas era, tinc tant on escollir, m'haig de centrar i trobar l'equilibri entre històries que el lector no conegui i històries que el lector cregui conèixer i desmitificar-les, perquè hi ha molta història mitificada que llavors resulta que per qüestions de la situació política a la història s'havien explicat malament i que no van passar el famós partit de la mort d'Ucraïna el 42. Molta gent creu que és cert que hi ha un partit que el juguen uns ucraïnesos, soviètics, contra un equip de la Força Aèria Alemanya ocupant i que els diuen si guanyeu el partit us mataran, que guanyen el partit i que els afusellen al terreny de joc. Això és fals. Això aquest partit, i el guanyen, però alguns aquells no maten a ningú aquell dia. És cert que la major part de l'equip acaba executat per altres raons, però van sobreviure uns quants jugadors, i alguns van morir de vell fins fa poc. Per tant, no era com no ens ho havien explicat. Llavors tenia el punt de la desmitificació. El primer llibre, el de Brasil 50, en aquest cas era un moment concret, i per tant el treball va ser molt dur, va costar molt, van ser gairebé més de 2 anys de treball, tot i que mirant-lo aquests dies, crec que en algun moment ja també veig que jo ja tenia les ganes d'escapar-me una miqueta. I és cert que el llibre, l'excusa era que ja jugava un Mundial de Futbol al Brasil i recuperar el primer Mundial, i aquest llibre, el Mundial de Brasil, és molt protagonista, però hi ha molts capítols que me'ls miro i en veritat, alguns capítols són la vida i les peripècies de persones que van coincidir en l'espai en el temps a Brasil el 1950. Però clar, en la història de Telmo Zarra explico molt poc del Mundial i explico molt d'una part que m'apassionava i que crec que era molt poc explicada, que era com va patir la família Zarra durant la Guerra Civil Espanyola. En els casos dels jugadors dels Estats Units explico més la Segona Guerra Mundial o el racisme que hi havia a Nova York o els problemes que tenien els italians a Saint Louis, que no pas també el Mundial, que també l'explico. Però llavors jo crec que hi havia un punt de voluntat de dir... aquell Mundial va ser excepcional perquè es van aplegar persones amb històries excepcionals, perquè el món sortia de la foscor de la Segona Guerra Mundial i, per tant, hi havia històries increïbles de persones que es van trobar. Per tant, és cert que el llibre aquell m'ho vaig passar a pipa, però clar, és normal que la gent cregui que és un llibre explicant només el Mundial del Brasil 50, i no és així. El llibre explica moltes més coses, no? És cert que explica coses del Mundial, sobretot per algunes fites històriques que es produeixen, com el triomf d'Uruguai, però la història és intentar explicar qui eren aquelles persones, d'on venien, hi ha històries anteriors i posteriors que les vaig gaudir molt descobrint-les.
I tot això compaginat, la tasca de documentació, amb la teva feina al diari ara, seguint el Futbol Club Barcelona, i un té la sensació, des de fora, que al final són els estudis que tu tens, història i la passió personal que tens, ja no només la història, els viatges, el ser una persona inquieta de mena, que no sé si és que no té cabuda en el periodisme actual de primera línia de Futbol Club Barcelona i de grans titulars, o com a mínim que un, quan veu un article de Toni Padilla, més enllà del que és la seva rutina diària, a diferents webs on hi col·labores, amb els llibres, etc., com que et ve No diré el que és la meva feina i el que vull gaudir, perquè evidentment es gaudeix també de la feina, però és molt diferent. És, potser l'actualitat del dia a dia del Barça t'obliga a no poder parlar de segons què, que et ve de gust també de parlar. Com a mínim des de fora és la sensació que transmets.
Ah, el dia a dia d'una entitat tan gran com el Futbol Club Barcelona fa que a vegades estiguis en una... et puges a un tren i no el pots parar. L'actualitat marca molt. Però, tal com plantegem també el periodisme al diari, ara sí que tinc molts espais per unir això. Simplement que no són tants com voldries, perquè el periodisme que fa sobretot és explicar coses i l'actualitat. I pots recuperar històries del passat, i està bé. Però el dia a dia et marca molt. I ja m'agrada que sigui així. No vull canviar-ho. El que passa és evident de que hi ha moments que l'infant que tens a dins, que té les seves passions, pues, doncs, té un punt de rebel·lió i, per tant, busques formes d'intentar fer les coses que a tu et fan més feliç. I en aquest sentit, pues, és normal que a vegades, si et toca explicar una roda de premsa amb un balanç econòmic, potser no la disfrutes, però és la teva feina i el que disfrutes és la feina en general i la fas i estàs content, no? Per tant, ja em sembla bé que les normes del joc siguin aquestes, no? A mi el molestaria si tingués una obligació de fer una mala praxi del periodisme, i com amb el lloc on treballo tinc llibertat i és magnífic, em sento molt respectat, doncs soc molt feliç. Ara, és normal que la que puc, per un tema de passions, intento doncs unir les coses que a mi m'agraden, no? Jo en aquest sentit crec que sempre he pensat que mai he acabat d'entendre les persones que a mesura que es fan grans es dediquen a assassinar les passions que tenien quan eren joves. Jo vull que m'acompanyen durant tota la meva vida, són molt boniques i per tant la història és una passió magnífica, i en un moment de la meva vida vaig haver d'agafar una cruïlla que era història o periodisme, i a mi les dues coses m'agradaven. Doncs el primer moment que em va sortir oportunitat de tenir un sou fixe va ser periodisme, per tant vaig anar cap aquí, no? I perquè mira que és complicat tenir contacte amb el periodisme, però en el món de la història encara és pitjor, és més, sí, complicat. Vaig tenir molt bona vista, no, en el moment de escollir, però al final, mira, em va sortir bé, i a la que puc intento unir les dues coses, i és normal que si jo soc una persona que vaig estudiar història i soc periodista, que s'uneixi de la mateixa forma que hi ha periodistes que veus que els agrada molt de petits, els agrada molt les matemàtiques i són molts bons periodistes econòmics, no? I al final és forma part de la trajectòria vital de cadascú.
No puc estar-me d'acabar preguntant-te també per una altra passió, que són els quadres blanc i blaus. Et fan feliços o no, últimament?
Em tranquil·litzen. L'any passat i els darrers anys no em feien feliç. Vull dir, sota l'any passat vaig patir molt. No veia clar el projecte que hi havia. No el veia clar, no... Tampoc m'agraden les formes que hi havia. No, l'any passat ve un punt de desencís. Veia que el club estava en un moment de supervivència. I aquest any, com a mínim, un projecte que m'engresca. Hi ha una gent que crec que, com totes les juntes directives, cometran certs i errades, però que a més, en alguns casos, tinc la sort de conèixer-lo, especialment el cas d'en Calzada, doncs el conec des de fa temps, és una persona treballadora, incansable, i que té una idea clara. Li pot sortir bé malament, però té una idea molt clara. Llavors, com a mínim, crec que s'ha recuperat la il·lusió, que hi ha un punt de partida per començar a il·lusionar-nos. Com a més, si alguna cosa m'ha ensenyat el Sabadell és que no ens hem d'il·lusionar abans d'hora. Jo realment sé que aquest any no fem playoff més igual. Aquest era un any de començar a créixer en un estiu molt, molt complicat. I òbviament, quan arriba el cap de setmana i no pares d'empatar, doncs tens un punt de frustració. No? Dius, bueno, jo em prefereixo a far-me un conya, i dic, mira tu, doncs hem tornat a empatar. I la temporada que segurament em començaré a il·lusionar, ara que serà la propera, no? Jo com a mínim aquest any no estic patint, que l'any passat patia, i aquest no estic patint, i tinc la sensació que si les coses van bé i toquen ferro, pues, tothom que està dins del club encerta i fa les coses com toca, podem tenir 2-3 anys per il·lusionar-nos, que és el que vol tothom, no? Però si alguna cosa he après també, havent d'analitzar el futbol, que és una cosa tan visceral, des de la raó, perquè em toca fer-ho per feines, que molts cops un dels problemes és que la gent cada any vol il·lusionar-se. Suposo que és molt complicat començar la temporada i dir, aquest any què hem de fer? Pues tenim un equip que és de merda i estarem a meitat i lluitarem per no baixar. Pues costa. Llavors, tothom sembla les campanyes de publicitat és com, aquest any ens il·lusionem, llavors arriba Nadal i estàs 12è i la gent diu, escolta, què ens havies promès, no? Jo crec que aquí també l'aficionat ha de tenir un punt de raó, analitzar la realitat, I els clubs potser haurien de ser més sincers a l'hora d'explicar les coses, no? Escolta, el projecte toca això. Jo crec que aquest any s'està explicant bastant bé, que la gent ha d'entendre i sap que és un grup que és una selva, aquest grup, amb els clubs que hi ha, amb els Mallorques, amb els Hèrcules, amb els Jets, amb els filials. És molt, molt complicat i, per tant, estem competint bé, ens falta potser marcar una miqueta més de gols. Llavors, jo estic il·lusionat i espero que aquest any firmo lluitar per ficar-nos a Copa. I el proper sí que ja potser comencem a mirar cap a dalt i a creure-m'ho.
Imagineu-vos, fa broma, que l'altre dia s'acomiadava el Toni Padilla a les xarxes socials del 2017 i entre d'altres destins que Xile, Colòmbia, Hong Kong, etc., deia molts empats a segona B, etc., 2018 estem preparats.
Bueno, el balanç del 2017, no? Feia el típic missatge que fiquem tots a les xarxes de fer balanç d'any i calma, tens
el balanç. El cas del Sabadell havia de sortir, la paraula empat era inevitable.
Empats, no? Sí, crec que és el que marca, no? Però mira, pas a pas, no? L'any passat jo crec que gairebé la paraula que més ens marcava era la derrota, per tant, ara estem amb les empats, per tant, la dinàmica és bona. 2018-2019 ens tocarà començar a guanyar més.
A veure, si és veritat, la dedicatòria la tens pensada ja o no?
No, però improvisarem.
Doncs tot teu, enhorabona pel llibre, perquè la veritat és que si algú és a temps allò a última hora de fer la carta als Reis, que el demani, que val molt la pena.
I gràcies a vosaltres i bon any a tothom.
El equipo poco a poco se va a encontrar cómodo y lo que queremos es que sea indiferente jugar en casa como fuera. El estado anímico, tienen ganas. Lo importante es que tienen ganas de que ruede la pelota, de que sea el domingo y de jugar. Y eso es lo que nos importa.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Falten poc més de 5 minutets per arribar al punt de les 3 del migdia. Se'ns ha colat un convidat inesperat en aquest tram final de la conversa entre l'Adrià Royo i en Toni Padilla, molt interessant i que podreu recuperar, ja ho sabeu, al nostre Twitter, la nostra web també, aquesta conversa, per presentar el nou llibre del periodista i historiador sabadellenc Toni Padilla, aquest Atlas de una passió esfèrica. Va, ràpidament, aquests dies d'aturada competitiva, parlem ara del juvenil del Sabadell, ha fet que precisament el conjunt arlequinat no hagi deixat d'entrenar. La delicada situació dels arlequinats a la Lliga Nacional ha provocat que el tècnic Dani Leoncio hagi intensificat el seu treball. Un dels aspectes que més han tractat de canviar durant aquests dies ha estat la fragilitat defensiva mostrada pels joves jugadors sabadellencs a la majoria de partits disputats. Això sí, Leoncio es mostra optimista, ja que durant aquests dies de Nadal ha vist que els jugadors tenen ganes de competir, guanyar i tirar endavant la situació.
El equipo poco a poco se va a encontrar cómodo y lo que queremos es que sea indiferente jugar en casa como fuera. El estado anímico, tienen ganas. Lo importante es que tienen ganas de que ruede la pelota, de que sea el domingo y de jugar, y eso es lo que nos importa.
De fet, els homes de Dani Leoncio s'enfronten al juvenil, un rival directe en la lluita per la permanència, ja que ara mateix té 3 punts més que els arlequinats. El partit entre el Sabadell i el Badalona, l'últim de la primera volta de la Lliga Nacional Juvenil, ha jugat diumenge a les 12 del matí al complex esportiu Sabadell Olímpia. I per la seva banda, una categoria per sota, però també torna l'activitat dels 4 equips de la Lliga Preferent Juvenil, amb el Mercantil visitant l'Europa B. Els sabadellencs, que són segons i ara mateix pujarien a la Lliga Nacional, visiten a un rival que es troba a la zona mitja alta, però que a casa sempre és molt complicat, un fet que coneix perfectament el tècnic del Mercantil, Dani Fernández. L'entrenador local explica les principals característiques del conjunt barceloní.
Sí, és un equip que conec força bé, és un equip que vol tenir la pilota sempre, és un equip que aposta per jugar des de darrere, és molt, amb jugadors molt creatius al mig del camp, amb un parell davanters que les coses que generen les acaben transformant en gols, jugant 3-4-3, o sigui, un equip molt valent, que sempre intenta jugar en camp contrari, i té alguns problemes defensius, no? Té alguns problemes defensius en el sentit que potser, com són un equip que vol portar la iniciativa, pateixen quan perden la pilota, i fins i tot en fase defensiva, doncs és un equip que en pilotes defensades a l'àrea o en situacions de centrada les pateix moltíssim.
Un partit que jugarà diumenge a les 4 de la tarda al Nou Sardenya de Barcelona. La resta d'equips locals d'aquesta categoria són el juvenil B del Sabadell, que en el mateix grup que el Mercantil visita el Tàrrega buscant trencar la mala ratxa amb la que va tancar el 2017. Un partit que serà diumenge a les 5 de la tarda al grup 2. El tercer juvenil arlequinat visita a les 12 al Manlleu, també diumenge, mentre que el grup 4, el Can Rul Romulo Tronchoni, té un duel directe per la salvació. Els sabadellencs juguen diumenge a les 10 del matí al camp del Martinenc. Doncs amb això ens acomiadem, explicant-vos que demà a l'Hotel Suís i a la prèvia de l'Elche Sabadell escoltarem els dos entrenadors dels dos equips, Toni Saligrati i Josico. Sabrem què en pensa la premsa il·licitana d'aquest partit i tindrem les estadístiques, com sempre, del company Miguel Ángel Rodríguez. Demà també dia per repassar l'actualitat del Sabadell B i parlarem amb els amics del Pou Nou Escorial que disputen la segona ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Ens acomiadem demà, com sempre, més Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell. Salut i ràdio, una abraçada d'en Toni González, del control tècnic, d'en Joan Blanc, a la redacció, i de servidor Marc Pijuan, qui us parla. Fins demà.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.